Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final saludem a Jaume Espina. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Jaume, avui ens n'anem fins a Valldoreix.
Avui anem a Valldoreix.
Anem a Valldoreix.
A la frontera.
A la frontera.
De Valldoreix amb Sant Cugat.
Si no, hi ha fronteres, home.
Bueno. On hi ha el lletrero que diu entitat municipal.
Benvingut
a Valldoreix.
Per parlar de la masia de Can Rosàs.
Can Rosàs, que bueno, és coneguda antigament per Can Major. I tenim amb nosaltres el Josep Rosàs, que és l'actual propietari, l'hereu de la família.
És jove,
sí,
clar.
Sí, molt jove.
Molt 29 jove. Anys.
Quina sort, eh?
Quina sort, eh? Alguns el voldríem, no? I ell ens pot explicar una mica l'evolució de la masia des de quan va començar, des de quan tenim dades de l'existència de Can Major.
Sí, bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me al programa. Bueno, bàsicament, a Masia Rosàs, que és com és coneguda avui en dia la finca, que és Can Major, aquest canvi de nom val la pena explicar-ho perquè no tothom ho sap, sota la gent més nova de Sant Cugat no ho coneix. Això és perquè es va casar la pubilla de Can Major amb l'hereu de Rosàs, que també és una família bastant gran, la veritat, a principis del segle XX, i finalment, quan va heretar el meu avi, va perdre el cognom, doncs el meu pare va decidir que comercialment tenia més sentit canviar el nom a Masia Rosàs, no? Però parlant de la finca de Can Major, que actualment la gent ho coneixerà més com la masia i tota la illa ocupa, que són com 2,2 hectàrees, per fer una idea, és una finca que es remunta com a mínim 500 anys, coneguts per nosaltres i sense perdre el cognom, d'acord? I segons la llegenda que sempre hem escoltat a casa, sempre em parlaven del segle XI, de fet em deia una data que era 1084, que crec que hi ha algun document del monestir que en parla, no? És una casa amb uns orígens que s'han anat construint realment, no tenia ni l'extensió que va arribar a la seva màxima sota el segle, quan s'ha dit el segle XX, sinó que va ser una casa que realment s'ho va anar guanyant i arribant en un moment fins a tenir el que era l'únic bosc de Valldoreix en el seu moment, que és el bosc gran, que encara existeix i del qual soc propietari. Actualment no serveix per res, la veritat, però és un bosc molt gran. I després tot el que eren les terres de conreu, que perquè se situï la gent seria tot el que és Valldoreix i part de Mirassol, val? Que va des del Carral de la Mànega, val? Que és la carena de la muntanya històrica que separava Can Trabal i nosaltres, d'acord, on està el col·legi del Pinar, val? Fins al on està la Fargueta avui en dia, d'acord? Llavors, tot aquell sector, que eren les terres de conreu, del regadiu, on teníem el molí, eren la part essencial de l'agricultura, i després el que era el bosc era la silvicultura, no? Tot això, al final, és el que constituïa la finca de Can Major, no? Que ha anat evolucionant amb els anys, que és el que li vaig comentar al Jaume, sí, una visita que vam fer a casa.
Vosaltres heu anat evolucionant amb el temps, i la finca també ha anat evolucionant, amb el sentit de que s'ha anat adaptant a les necessitats de cada moment. Però hi ha un tema que a mi em va cridar l'atenció, i és el mantinguer tan radicalment, permetem l'expressió, la línia de l'hereu, no?
Sí, això és...
Perquè tu no solament ets hereu de, sí, Can Major, sí, o de Can Rosàs, sinó que per altres parts de la família també ets hereu d'altres...
Sí, és curiós, no? Al final ha passat i passava molt sovint antigament, sobretot en les grans famílies dels propietaris, que s'anaven juntant quan es podia, clar, hereu amb pubilles, no? I en el nostre cas, el meu avi va ser hereu, la seva mare era pubilla, el seu pare era hereu, no? I això ha arribat fins ara, no? Quan intentes explicar avui en dia què és el concepte de l'hereu, o qui pot ser hereu, qui no, és un concepte que gairebé sí, per un urbanita és impossible d'entendre, no? Llavors, jo he estat hereu i el meu objectiu, a mi m'encantaria que el dia que tingui fills sigui i tingui un hereu, tinc molt clar. I això és una cosa que només s'entén si des de molt petit ho has mamat, i és així de clar. I jo des de molt petit el meu pare m'ho va inculcar perquè el seu avi li va inculcar, el nostre besavi, perquè nosaltres tenim documentació a casa molt extensa des del segle XVI, però molt és centenars de folis. Del segle XVI, XVII, XVIII és brutal. Igual tinc 2.000 papers del segle XVIII.
Sí, l'altre dia quan vaig estar a casa vostra, sí, vull dir, vaig veure una mínima, sí, part, i des de llavors puc assegurar que és sí, que sàpiga jo fins ara la masia més ben documentada, perquè sí, té documents de tota mena, no? I entre aquests documents segur que deu haver-hi alguna cosa de les relacions de Can Major amb el monestir, amb els ajuntaments, les...
Sí, no, és que hi ha infinites històries, no?, i anècdotes. Jo crec que val la pena resaltar algunes que, a més, tenen com el seu morbillo, el seu interès, no? Bàsicament, gairebé totes les masies, igual que la nostra, érem, devíem el cens, o el lluïsmus també, al monestir de Sant Cugat, d'acord? El monestir que al final era el propietari del dominio, no?
Sí, el senyor moment. Feudal.
El senyor feudal realment era això, no? Tot això va canviar radicalment al segle XIX, i en el segle XIX la meva família va tenir un paper molt rellevant a Sant Cugat, extremadament rellevant, on vam tenir una figura clau que va ser l'hereu del seu moment, que es deia Francesc d'Assís Major i Fatjó, val? Que va ser propietari durant 60 anys, va heretar amb 18 anys, gairebé com quan vaig heretar jo, i va viure fins als 80 i escaig anys al segle XIX. No? Aquest va ser alcalde de Sant Cugat 3 o 4 vegades, o no recordo, cap de la milícia liberal, i aquí hi ha una anècdota molt bona, que és, hi surt en un llibre que parla de desamortització, aquest avantpassat meu, que seria el meu tataravi, va ser un dels que, durant la desamortització de Mendizábal, sent alcalde de Sant Cugat, van convidar els monjos a sortir, agradar amistosament, i van aprofitar per desmuntar tot el que no era el monestir, era el graner i tal, per aprofitar el material d'obra. Llavors, aquest material d'obra està tot documentat en un llibre, en Francesc d'Assís, el meu tatatataravi, va aprofitar amb tots els carros que teníem de la família, d'acord?, i portàvem les pedres cap a la casa, cap allà a Can Major, i es van utilitzar aquelles pedres del monestir realment per fer el que avui en dia, si veniu aquí a la Masia Rosàs ho veieu, és el que és el portal d'entrada de la casa, val?, que és un estil d'arc carpaner i tal, i tot el que era els corrals. Llavors, jo ara aquest any, que he fet una restauració molt important de la casa, he recuperat part d'aquestes murs de tàpia, que es veuen, són pedres clarament d'antigues construccions, no? I com això, mil històries.
I, com deia abans, us heu sabut adaptar a les situacions, no?
Sí,
perquè comença sent una finca de conreus, sí, sí, de tal, passa a ser una finca de vinyes, passa a ser una espècie d'immobiliària...
Realment, això,
com,
Jaume,
com evoluciona això?
És una evolució que no s'ha donat massa vegades, la veritat. El fet de passar de almenys 4 segles segurs, on la masia era una unitat productiva 100% agrícola i silvícola, realment, amb una explotació forestal brutal, molt important, realment, a finals del XIX patir la filoxera, que va acabar amb tot el que era la vinya, que nosaltres fèiem vi ranci i vi dolç i que exportàvem a ultramar, es va saber adaptar en aquelles terres ermes, perquè eren terres molt dolentes, no ens enganyarem, d'aquella zona de Valldoreix on no valen res, la veritat, es va saber adaptar aprofitant que arribava el ferrocarril per, juntament amb tots els grans propietaris de Valldoreix i alguns inversors que venen a Barcelona, promoure una ciutat jardí, finançar la Peadero, fer tot el projecte de ciutat jardí, una ciutat acomodada, va passar llavors d'agricultura a ser només residència, després la casa la vam transformar en una empresa de materials de construcció, aprofitant la postguerra, que la gent havia de construir molt, nosaltres vam començar amb materials de construcció, tallers mecànics, tot d'automòbils i de camions, on avui ja fem casaments, que té la seva guassa, la veritat. Això va quedar abandonat durant més de 20 anys, gairebé, en l'abandó més absolut, molt absolut, i el 86, quan el meu pare ja havia datat el 85, va decidir que aquella casa, en una situació de localització geogràfica espectacular, a 10 minuts de Barcelona, de Sant Cugat, i una finca de les més grans, per no dir la més gran, a muralla de l'àrea metropolitana, van dir que era un bon lloc per fer casaments. Vam passar de l'agricultura a sector secundari i construcció, i després vam passar als serveis, no? És una mica l'evolució que ha seguit la societat, té la seva gràcia i té mèrit haver-ho pogut mantenir, no? Quan, si t'agrada molt la història, a mi m'agrada molt la història, vas mirant cap enrere i fas els símils amb la societat, em deixa bastant sorprès.
I quin futur preveus?
Bueno, jo vaig heretar el 2004, d'acord? El meu objectiu era, doncs, reforçar el fet de fer casaments. Jo crec que, igual que us comentava, que hem evolucionat la societat d'avui en dia és de serveis. Llavors, jo crec que si tu ets bo en una cosa, has de continuar. I per mi, nosaltres fer serveis, que és fer casaments, que és el que fem, i esdeveniments del nivell, realment, és per mi el futur. I només té futur una finca com aquesta si inverteixes. I si tens almenys si no et posen pals a les rodes les administracions públiques, no? Que això és, sí, això és la realitat.
Vosaltres esteu invertint constantment.
Sí, és constant, és constant. Llavors, aquest any he fet una gran remodelació, ara faig una altra molt seriosa al Saló i deixaré una cosa bastant espectacular, doncs per continuar sent un referent, l'objectiu sent number one, la veritat.
Renovar-se o morir, que deien. Doncs, Josep Rosàs, moltíssimes gràcies per haver vingut aquests minuts a compartir una petita part de la història de casa teva. Segurament que quan passem ens ho mirarem amb altres ulls.
Encantat.
Ja que hem descobert algunes cosetes. Gràcies, Josep, i també Jaume Espina. Et tornem a tenir d'aquí 15 dies.
Ens veiem d'aquí 15 dies.
Molt bé. A l'audiència els emplacem a demà a les 10 puntualment. Nou Sant Cugat a fons. Bon dia, adeu-siau.